Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui és dimarts, tenim molta tela per anar tallant. Entrem directament a matèria amb la previsió del temps. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia, Miquel. Avui ens espera una jornada amb cel assolellat i temperatures força altes al centre del dia, arribant fins als 22 graus de màxima i als 8 de mínima. De cara als propers dies esperem jornades tranquil·les i assolellades amb bones temperatures.
Doncs bones temperatures com la que en aquest moment tenim a l'exterior del nostre estudi. Greu, 10 graus positius, marca el termòmetre que tenim a l'estudi des d'on fem aquest programa. Són les 8 i 1. Toni Selles, bon dia.
Bon dia.
Sílvia Pedret, bon dia.
Bon dia.
Anem als titulars de la jornada.
Un concert gratuït compensarà els serveis de Palafrugell al Festival de Cap Roig. L'actuació serà del grup Sense Sal. Això després que l'Ajuntament rebutgés les invitacions que rebia per assistir als espectacles.
Es descobreix el misteri del vaixell romà de les Illes Formigues. Els arqueòlegs han buidat àmfores de fa 2.000 anys i han confirmat que el vaixell portava salsa de peix. Hi ha trobat escates, trossos d'espines i restes de resina romana.
Ingressa a la presó l'home detingut aquest diumenge a Palafrugell i que va fugir de la justícia fa 4 anys. Estava condemnat a 15 anys per agredir sexualment la seva filla de forma continuada.
La CUP denuncia que una dotzena d'activitats culturals del Baix Empordà reben subvencions a dit de la Diputació de Girona. Van rebre més de 240.000 euros d'ajuts directes durant el 2017. La formació reclama un canvi de model.
Els veïns de Sant Feliu de Guíxols que incompleixin ordenances municipals podran substituir la sanció econòmica per treballs en benefici de la comunitat. El darrer ple municipal ha donat llum verda inicial al reglament que ho regula.
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí aprova el projecte d'horts urbans comunitaris a la zona del Tamariuà. Serviran per ajudar els sectors més vulnerables. Hi haurà prop d'una trentena d'horts.
El geriàtric Zoilo Feliu de la Bisbal comença una teràpia amb ninos hiperrealistes. Segons el consistori, la teràpia aporta beneficis a la gent gran en aspectes com la comunicació o la relaxació.
El govern de Palafrugell vol remodelar la festa de l'esport. També preveu crear la figura de l'ambaixador esportiu, esportistes locals de nivell internacional que representin Palafrugell arreu.
Nova campanya gastronòmica de primavera a Platja d'Aro. S'anomenarà la Cullera i el Bacallà i se celebra fins al 13 de maig. Hi participen 13 restaurants amb menús de 22 a 25 euros amb un plat principal de bacallà.
I han passat 500 dies des que tres famílies van ocupar un pis a Sant Feliu de Guíxols. Coneixerem l'estat dels pisos i la situació immobiliària en la que es troben de la mà d'un dels seus portaveus. En Jaume Fernández serà al llarg d'aquest supermatí d'avui que ara comença. Entrem en matèria. I a les 8 i 3 minuts li posem banda sonora. David Parranyó, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Deixem que soni.
No mirem enrere, però lluny de tot. Recordem la terra d'allà on som. Jo busco la drecera del teu cos. Les ganes de sortir, de recordar el teu nom.
Aquests que sonen són els Sense Sal. Us ho avancem ara mateix. Un concert gratuït d'aquesta formació serà la contrapartida de l'empresa organitzadora del Festival de Cap Roig després que l'Ajuntament rebutgés les invitacions que rebia per assistir als espectacles. El concert serà a l'aire lliure durant les festes de primavera, concretament el 19 de maig, la nit abans del Carrusel Costa Brava. De fet, tindrà lloc al mateix escenari de la plantada de carrosses. Això és al costat de l'estadi municipal. Però volem saber per què fins ara l'Ajuntament rebia les entrades, David.
Sí, a veure, l'objectiu de les invitacions que rebien fins a l'any passat eren per oferir una contraprestació als serveis que donava l'Ajuntament de Palafrugell. Per exemple, la del personal d'acomodació de públic, que el proporcionava el mateix consistori municipal. L'Ajuntament i l'empresa d'esdeveniments Clippers Live han acordat ara oferir aquest concert gratuït com a contraprestació.
Aquest concert és una de les novetats que es van anunciar en el sopar popular de les colles aquest cap de setmana, però hi ha alguna novetat més.
Doncs sí, el Club Atlet Atlètic Palafrugell recuperarà la milla urbana, que enguany travessarà el poble durant la nit de dissabte 12 de maig. El carrusel Costa Brava repetirà l'ordre de l'any passat, que va implicar donar preferència a les colles locals. Ho explica a Ràdio Capital la regidora Marta Baserba.
Sí, la veritat és que l'any passat va ser una bona experiència, donat que hi havia moltes famílies amb nens que hi van anar a veure el carrusel, que altres anys potser no hi anaven perquè acabaven molt tard i les carrosses de casa doncs això, s'allargaven molt en el temps. A més, les carrosses de fora, al ser carnaval, al caure carnaval a l'hivern, ja venen preparades amb llums i tot això, que les carrosses de casa doncs no. Llavors el canvi d'ordre també afavoreix que es puguin veure millor.
A més, Miquel, es repetiran les jornades a portes obertes a la nau dels carrossaires.
Gràcies, David, doncs, explicada aquesta novetat. I també amb Sense Sal explicada, dèiem, aquesta novetat, li tornem a posar banda sonora a la següent notícia.
Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz.
I li posem aquesta banda sonora, a mi ja em perdonareu, però és que em fa molta gràcia aquesta manera que té de cantar el calamar aquest de la sireneta. Dic, es descobreix el misteri del vaixell romà de les Illes Formigues. Els arqueòlegs han buidat àmfores de fa 2.000 anys procedents del vaixell romà enfonsat a tocar de les illes i han confirmat que portava salsa de peix, David.
Del fons de les àmfores n'han sortit escates, trossos d'espines i part de la resina que els romans feien servir per impermeabilitzar-les. Ara aquestes mostres serviran per dur a terme un estudi pioner a nivell internacional per descobrir quines plantes i peixos es posaven a la salsa, que es feien servir com a condiment, i per veure de quins arbres s'extreia la resina. Des de França s'analitzaran les restes de pol·len i des de Noruega l'ADN de les escates, les espines i els trossos de resina.
Gràcies, David Parranyó. Les 8 i 7 minuts, desengreixem una mica.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors d'assalt.
Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
el Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar el ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada. Amb el
subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
8 del matí i 7 minuts. Dani Cortés, bon dia.
Hola, bon dia.
Ja és a la presó l'agressor sexual detingut aquest diumenge a Palafrugell després d'haver fugit durant 4 anys.
Supermatí.
Estava condemnat a 15 anys de presó per agredir sexualment de forma continuada la seva filla, Dani.
L'home havia fugit poc abans de la decisió de la justícia fa 4 anys. Per tant, portava fugit des de l'any 2014. Sobre ell passava una ordre de detenció i ingrés a la presó. El condemnat, de 63 anys, havia treballat als serveis mèdics de la Direcció General de la Policia i per això, durant els 4 anys que va estar fugit, els serveis d'investigació dels cossos nacionals i estatals han treballat conjuntament per tal de poder-lo localitzar.
Doncs sobre aquesta notícia li posem d'entrada una nova veu, la de l'escriptor Pere Maruny, que s'incorpora avui al grup d'opinadors de Ràdio Capital. I en la veu de Pere Maruny, a la notícia que us acabem d'explicar, li posem un comentari.
L'Empordà sempre dret a tot tipus de gent, també a monstres. Alguns capitols de l'exèrcit nazi van trobar-hi, aquí, refugi i total discreció per part del règim nacionalista espanyol, com a retorn pels molts favors que Hitler havia fet al seu aliat Franco. De monstres humans sempre n'hi ha hagut, n'hi ha i n'hi haurà, i l'Empordà els atraurà com atrau a qualsevol altre. Llàstima, però, que mai són tan fàcilment identificables com els que protagonitzen pel·lícules i dibuixos animats. Aquest diumenge van trobar un altre monstre a Palafrugell. Era, doncs, veí de casa. De nom tan corrent com Francisco i aspecte regular de persona de 63 anys, era un dels fugitius més buscats per la justícia europea. Va fugir el 2014, quan el van condemnar a 15 anys de presó per haver violat repetidament a la seva filla durant 8 anys, des que la nena en tenia 7. S'amagava al domicili d'un familiar, on finalment la policia va detenir-lo quan sortia disfressat de casa. És d'aquest familiar, d'aquest altre veí meu, de qui vull parlar-vos. La violació és un acte de tortura. L'objectiu dels torturadors és anul·lar la persona autònoma i lliure que totes som en realitat per inocular-nos la idea, gravada a foc, que devem obediència a un individu o a un col·lectiu. Prenent-nos la dignitat, ens roben la llibertat. La condemna per a la víctima sol ser de per vida, doncs les seqüeles d'aquesta violència infligida mai desapareixen del tot. Cap persona és violada durant una hora, un dia o al llarg d'uns anys, i ja. Però la tortura i els torturadors compten, avui, amb molts defensors entusiastes. Penso en el familiar que ha tingut durant tot aquest temps a casa el parent violador. No pots al·legar desconeixement quan ocultes a casa teva un fugitiu condemnat. Però la seva prioritat moral durant tot aquest temps ha sigut atendre l'agressor. El seu vincle emocional, doncs, també. L'empatia cap a la víctima és nul·la. La seva desgràcia es relativitza o directament es posa en dubte. Heus ací el poder de la impunitat. Segurament el comportament individual del meu veí esgarrifa la majoria de persones, però no es tracta d'un cas aïllat. Ans al contrari, la tortura és arreu. Tots els estats, però alguns més que d'altres, tenen els seus Guantànamos, les seves casernes de la Guàrdia Civil. Donald Trump guanya la presidència dels Estats Units defensant obertament l'ús de la tortura. Estat Islàmic tortura i viola amb la mateixa alegria que Putin i Erdogan, i al nostre país, milions de persones voten els partits de la Por Ellos. Aquestes persones, si els preguntes, seran també els més intransigents botxins del nostre monstre de Palafrugell, els primers de llançar la pedra de la lapidació o la cossa del linxament popular. I aquest és el motiu de que voten a qui voten i de que el món va com va.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Comentari d'en Pere Maruny, si més no per reflexionar. Pere Maruny, que, com dèiem, s'incorpora al grup d'opinadors del Supermatí de Ràdio Capital i que podreu seguir també, evidentment, com us dèiem, a través del nostre web. Són les 8 del matí i 11 minuts. Pedro Ruiz, bon dia.
Hola, molt bon dia.
També us expliquem que l'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha aprovat un projecte per instal·lar horts urbans comunitaris a la zona del Tamariuà. En conjunt hi haurà prop d'una trentena, però volem saber què més en podem explicar de tot plegat, Pedro.
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha aprovat un projecte d'instal·lació d'horts urbans comunitaris a la zona del Tamariuà. El projecte, que s'emmarca dins de Salut i Crisi del DIP Salut, vol contribuir a la dinamització comunitària i ajudar els grups socials més vulnerables del municipi. La previsió és que s'hi posaran un total de 28 i tindran una extensió que oscil·larà entre els 50 i 60 metres quadrats. La instal·lació dels horts urbans a Torroella s'ha treballat conjuntament entre l'àrea de Medi Ambient i també la d'Acció Social. Sandra Bartomeus, regidora de Medi Ambient, ha explicat a Ràdio Capital que també han creat un reglament.
I també paral·lelament amb la redacció d'aquest projecte hem estat treballant amb un reglament, amb l'elaboració d'un reglament, que el que s'hi desenvolupa és l'accés als horts, qui tindrà possibilitat d'accés als horts, quines condicions s'haurà de complir qui vulgui disposar d'un hort, per quin termini de temps es podrà disposar d'aquest, l'ús, el funcionament, la tipologia de conreus que s'hi permetran, etc.
Ben aviat s'adjudicarà l'empresa que es farà càrrec de fer realitat aquest projecte, que s'estima que estigui executat al llarg d'aquest any. Finalment, en el marc de la Fira Empordà Cuina i Salut, es farà una presentació oficial. Aquesta tindrà lloc el dijous 26 d'abril a les 7 de la tarda.
Gràcies, Pedro. Les 8 i 13 minuts i 10 festivals organitzats al Baix Empordà i dues activitats culturals més han rebut subvencions directes de la Diputació de Girona. Entre totes les activitats, els diners públics repartits pugen al poc més de 240.000 euros. I per explicar aquesta notícia, saludem en Gerard Tascat. Gerard, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Volem saber-ne tots els detalls.
Entre els festivals que han rebut una subvenció pública durant el 2017 destaquen el FIMAC, el Festival de la Porta Ferrada i el de Música de Begur. Les xifres les ha fet públiques la CUP de la Diputació de Girona. La formació política denuncia que els diners destinats a subvencions culturals, només una cinquena part estan oberts a concursos públics. De la part restant, 3 de cada 4 euros són per subvencions amb un destinatari ja assignat. El diputat provincial de la CUP a la Diputació de Girona, Lluc Salelles, reclama que el nombre de subvencions atorgades per aquest mètode es redueixi.
Deies que hi hagi un canvi de xip, un canvi de cultura i un canvi de prioritats en les polítiques culturals de la Diputació i que es posi sobretot els diners públics de la Diputació al servei de la gent, per nosaltres això és prioritari. Una prioritat que ha d'anar acompanyada amb línies de subvenció encara més clares i amb més diners pels ajuntaments per poder fer polítiques culturals de qualitat i per a tots els gironins i les gironines.
La formació denuncia que la Diputació de Girona es reparteixen diners i no serveis. El partit polític també ha destacat que les subvencions nominatives es venen com ajudes als ajuntaments, tot i que són empreses privades les beneficiàries.
I els veïns de Sant Feliu de Guíxols que incompleixin ordenances municipals podran substituir la sanció econòmica per treballs en benefici de la comunitat. El darrer ple municipal ha donat llum verda inicial al reglament que ho regula. Estarà sotmès a informació pública i això passarà fins al dia 8 de maig.
Si no rep reclamacions o suggeriments durant aquest període, el reglament quedarà aprovat definitivament. El text regula els treballs en benefici de la comunitat com a mesures alternatives a les sancions previstes per les infraccions tipificades a l'ordenança de convivència ciutadana i en altres ordenances municipals que estableixin mesures alternatives. El treball en benefici de la comunitat és una prestació personal no retribuïda en determinades activitats d'utilitat pública o d'interès social que no substitueix el lloc de treball. Seran activitats destinades a l'assistència a tasques pròpies de l'Ajuntament o de fundacions, associacions o entitats sense ànim de lucre, preferentment de caire social. El consistori elaborarà una borsa de treballs en benefici de la comunitat que recollirà les tasques que es poden fer en substitució d'una sanció econòmica. Les entitats podran presentar propostes cada any abans del 30 de novembre en una comissió ad hoc que les haurà de validar. I també es podrà fer treball en benefici de la comunitat com a substitutori del pagament d'indemnització per danys i perjudicis sobre béns de titularitat municipal que no superin els 500 euros. L'entitat que organitzi el treball haurà de contractar una pòlissa per cobrir les possibles responsabilitats civils en què pugui incórrer la persona que du a terme la tasca.
Gràcies, Dani. I d'aquí un moment tornarem a Sant Feliu, però per abordar-lo des d'una altra banda. Serà amb el portaveu de la CUP, en Jaume Fernández. Serà, això sí, d'aquí res, d'aquí mig minut.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà, entrevistes amb els seus protagonistes, l'opinió d'experts de cada àmbit i el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital, la teva referència informativa al Baix Empordà.
Us ho dèiem fa un moment, seguim a Sant Feliu de Guíxols. Era finals del novembre del 2016 quan es va produir l'ocupació d'un bloc de pisos del centre de Sant Feliu de Guíxols. L'edifici és propietat de la Generalitat i l'entorn de les famílies va assegurar que ocupar-lo era l'única sortida que havien trobat. Llavors parlàvem amb Jaume Fernández com a portaveu de la plataforma de suport. 500 dies després tornem a saludar-lo per conèixer una mica més com es troba aquest immoble. Per això saludem en Jaume Fernández. Senyor Fernández, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, doncs d'entrada, escolti, com es troba aquest immoble?
Doncs ara mateix es troba, podríem dir, semiocupat, ja que de les tres famílies que n'hi havia, només n'hi ha una.
N'hi havia tres, només n'hi ha una. Què ha passat amb les altres dues? Han trobat algun altre tipus d'allotjament? Doncs, se les ha reubicat o què ha passat?
Doncs sí, com bé deies, sí, per refrescar la memòria, el bloc es va ocupar el novembre d'ara fa un any i mig. I bueno, de les tres famílies... que van a rebre amenaces durant bastant de temps, o xantatges, per així dir-ho, perquè deixessin el bloc. De les tres famílies, primer va marxar una, el seu pis va ser ràpidament tapiat, i poques setmanes després va marxar l'altra, que va rebre un pis d'emergència social, i aquest pis també va ser tapiat.
Escolti, quan diu que van rebre amenaces, o xantatges, es refereix aquí, a amenaces d'aquí.
Bé, per part de les institucions, tant local, diguem-ne, com a nivell de la Generalitat, van pressionar, diguem-ne, les famílies perquè abandonessin l'immoble.
Però pressionar-los sense donar-los cap alternativa, entenc, en el cas com a mínim de la primera família que diu que va marxar?
Bé, quan parlo de xantatges, parlo, per exemple, no, de que s'hi deia, no, a les famílies, no, per exemple, que deixessin el bloc i que un cop deixessin el bloc ja trobarien o ja buscarien una sortida. Les famílies no ho van fer, òbviament.
Sí, el que passa, li torno a preguntar, és a dir, aquesta pressió que feien les administracions anava acompanyada d'una alternativa o era, bueno, marxeu i vaja, ja en parlarem?
Doncs en el cas d'una família sí que vam veure que s'hi va donar una alternativa, no? Tot i que va trigar uns mesos, però s'hi va donar un pis d'emergència social, però en cap cas és una sortida, diguem-ne, a llarg termini, sinó que és, doncs, un parche per a solucionar el problema de manera temporal.
Escolti, i la família que encara queda en aquest edifici, en quin estat es troba? No sé si bé, d'entrada, la família, com estan ells? I després, l'edifici, en quin estat físic de construcció es troba l'edifici i sobretot, si encara estan sense aigua?
Bé, es troben sense aigua, al final, la família es troba bé, sí, i segueixen sense aigua, per tant no només parlem d'un problema d'habitatge, parlem també d'un problema de pobresa energètica, i l'estat de l'immoble, la veritat és que és difícil, no?, dir exactament com es troba l'immoble, tot i que podem dir que no està en runes, no està que cau a terra, però és cert que és un edifici bastant vell.
Però hi ha algun tipus, o sigui, l'edifici, l'estructura de l'edifici està amenaçada, cosa que fa que sigui imprescindible desallotjar-lo o no. Diguem-ne?
No. L'edifici necessita ser rehabilitat, això és cert, perquè no està en unes condicions, diguem-ne, totalment dignes, no?, per poder-hi viure, però és cert que no cau a trossos, vull dir que s'hi pot estar perfectament.
Per tant, creu que és excessiu que l'Ajuntament hagi fet fora les altres dues famílies? L'Ajuntament, l'administració, hagi fet marxar les altres famílies?
No els hem fet marxar. Una va marxar per voluntat pròpia, tot i que, com ja he dit, van rebre pressions perquè marxessin, i l'altra sí que se li va donar, doncs, aquesta alternativa, no? Per això van marxar, no?
Val. L'Ajuntament ha anunciat que farà 10 pisos socials a l'antic Hotel Mediterrani. Això compensaria el dèficit que, segons el seu criteri, hi ha a Sant Feliu d'habitatge social?
Bé, sí que el compensaria en part, però el tema de l'herència, al cap i a la fi, és una discussió de com gestionar aquesta herència, no? No només hi ha l'Hotel Mediterrani per poder-hi fer habitatge social, també hi ha l'Hotel Regente i també hi ha el bloc del carrer Verdaguer, no? L'Ajuntament ha previst, bueno, fa un any exactament ara que va treure aquesta notícia de que s'hi faria habitatge social al Mediterrani, encara no en sabem res, no ha avançat el tema, i el sí que és cert és que nosaltres defensem que no només cal l'Hotel Mediterrani per fer habitatge social, també podria caldre, doncs, l'edifici Verdaguer i l'edifici de l'Hotel Regente. I la gran pregunta és, bueno, i per què l'Hotel Mediterrani i no l'Hotel Regente?
Sí, això li anava a preguntar, per què?
Doncs hi ha una curiositat, i és que l'Hotel Regente està catalogat per poder ser de protecció oficial, per poder-se fer habitatge. En canvi, l'Hotel Mediterrani no. Això què suposa? Això suposa, doncs, una gestió més complicada per fer habitatge social a l'Hotel Mediterrani que no si es fes a l'Hotel Regente. I, a més, cal dir també que l'Hotel Regente és doncs, més gran, té més metres quadrats que l'Hotel Mediterrani. Per tant, entenem que la voluntat de les administracions és fer habitatge social, pel que han dit, però tampoc no involucrar-s'hi massa, perquè creiem que s'hi podria fer molt més tenint tres propietats i gestionant-les d'una manera molt més adequada.
Però en qualsevol cas li torno a preguntar si amb aquests 13 habitatges que podrien aparèixer, que podrien sortir de l'Hotel Mediterrani, vostè m'ha dit que en principi quedaria cobert el dèficit que té la ciutat.
No, quedaria cobert segurament en part, però en caldria més. Cal parlar que la ciutat té ara mateix 5 pisos, 5 propietats d'emergència social. Però l'emergència social són propietats de manera temporal per a famílies que estan imminentment al carrer, diguem-ne, no? Per tant, que se'ls ha de donar una sortida immediata. Però el lloguer social el que suposa és una sortida a llarg termini. Per tant, entenem que no només calen 10 pisos o 13, sinó que en calen molts més.
Li volia preguntar, no sé si tenen vostès algun tipus de descens o si tenen quantificades quantes famílies o quantes persones estan en risc de quedar-se sense sostre?
No, ara mateix no. S'ha treballat i es porta fent molt de temps, no? Però un número exacte de les famílies o de les persones grans, no? O dels joves també inclús, que estan en risc, doncs no hi és.
Escolti, no sé si no l'enganxaré una mica a contrapeu. M'agradaria preguntar-li sobre aquest comunicat que van fer en relació al Museu Thyssen, aquest comunicat de protesta en relació al Museu Thyssen. Podem parlar del tema, sí, eh?
Sí, miri, jo...
Digui'm, quin és el nucli d'aquesta queixa, diguem-ne, d'aquest comunicat en relació al Museu Thyssen i per què la fan?
Sí, jo de fet li enllaço amb tot el tema que estem parlant avui de l'habitatge, perquè creiem que és un tema que va força lligat, no?, i que al cap i a la fi parlem d'un model de ciutat, no? Uh-huh. Nosaltres, parlant ara de l'herència en Lló, ens acollim al Codi Civil Català, no?, que diu que en aquesta herència se'n pot fer, doncs, un ús social o un ús cultural. Nosaltres creiem que cal fer-ne un ús social, per tant defensem que cal fer habitatge social, no?, i gestionar aquestes propietats de manera per fer un impacte, per fer un pla de xoc, diguem-ne, a nivell social. En canvi, les administracions creuen que se n'ha de fer un altre tipus de cosa, d'aquesta herència, i el que volen, doncs, és vendre aquestes propietats, com el fet amb l'Hotel Panorama o amb altres propietats, no?, per gestionar-ho de manera, diguem-ne, entre cometes, el meu tarannà, cultural, no? I aquests diners de l'herència aportar-los al Museu Thyssen, o al projecte del futur Museu Thyssen, no? Un projecte que fa poc era de 5 milions d'euros, ara ja és de 7 milions d'euros. Quan es faci el museu no sabem quins seran els diners exactes.
En qualsevol cas, ara vostè em deia això respon a un model de ciutat i la instal·lació d'un museu d'aquestes característiques òbviament hauria de servir per atraure visitants de fora i per descomptat perquè la gent de Sant Feliu s'hi pugui acostar i pugui tenir una instal·lació de primer nivell. Quin és l'impediment, més enllà d'aquest pressupostari que ja m'ha comentat, quines són les pegues que hi veu la CUP en el fet que s'instal·li aquest Museu Thyssen a Sant Feliu? I torno a dir, més enllà del cost que suposa, sí, que ja n'hem parlat.
Bé, principalment la manera també en què s'està gestionant, doncs, el nostre patrimoni, no? De moment s'està desmantellant el Museu d'Història per fer-hi les exposicions del Museu Thyssen, i a més, doncs, el gran cost elevat que té aquest museu, que creiem que no és absolutament necessari, ara per ara, no? A més, no s'hi ha fet en aquest projecte cap informe de l'impacte econòmic que tindria en la ciutat, ni cap informe de la viabilitat econòmica que té aquest museu, perquè recordem que l'alcalde de la ciutat fa unes setmanes estava a Màlaga veient el Museu Thyssen de Màlaga, un Museu Thyssen de Màlaga que, per cert, té més de 6 milions d'euros de dèficit des de que es va crear. Per tant, entenem que no és una cosa gaire rentable.
Bé, aquí podríem entrar en el debat de si la cultura ha de ser una cosa econòmicament sostenible o no, o la cultura ha de ser una cosa més universal i vaja, jo sempre m'hauria imaginat que des de la CUP s'hauria apostat per una cultura d'accés universal més enllà de la rendibilitat econòmica, també li he de dir.
És cert que el valor que té artísticament el Thyssen és molt alt i culturalment, però creiem de veritat que no és necessari, no és prioritari ara mateix en la ciutat, no? Quan tenim, doncs, com parlàvem, una necessitat d'habitatge social molt gran.
Escolti, n'hem sentit de sobre l'herència dels germans Enlló, fa temps que ens sentim a parlar. En quin moment s'ha de donar per tancat aquest assumpte i s'ha de passar a altres qüestions?
Doncs no ho sabem ben bé, perquè l'herència Enlló fa anys que l'arrosseguem, per dir-ho d'alguna manera. Sembla que el tema de les herències, no?, de totes les famílies i a la nostra ciutat sempre porten conflictes i ja veiem que no s'acaba de solucionar. Propietats com el Regente, el Mediterrani bueno, el Mediterrani jo diria que ara mateix no, però el Verdaguer, el carrer del Verdaguer, i el Regente encara estan a la venda. Per tant, quan la Generalitat decideixi subestar-los, doncs, igual que han fet amb el Panorama, doncs, gestionaran l'herència.
Queda clar. Jaume Fernández, portaveu de la CUP a Sant Feliu de Guíxols. Gràcies per atendre la nostra trucada i tornar a posar una mica, i per ajudar-nos a posar una mica el focus en aquestes famílies, que al final és el motiu pel qual volíem parlar amb vostè, i que és un tema gravíssim, que és el que afecta aquesta gent que viu en aquest tipus de condicions. Insisteixo, vostè ho ha ratificat, eh? Aquesta família que segueix ubicada en aquest edifici segueix sense tenir aigua.
Sí, exactament.
Per tant, vaja, no sé si des d'aquí podem fer algun tipus de crida o podem empènyer una mica perquè això se solucioni el més aviat possible, perquè si ja és fotut no tenir un sostre, diguem-ne, propi al qual poder anar, viure ja sense aigua, llum en tenen?
Diria que llum sí, si més no fa unes setmanes sí que en tenien, suposo que actualment en segueixen tenint.
Uh-huh. Jaume Fernández, que vagi molt bé, gràcies.
Vale, moltes gràcies, una abraçada.
Adéu-siau, bon dia i sort.
Adéu.
Són 8:45 del matí, esteu escoltant el Supermatí, Transmet Ràdio, Capital de l'Empordà. I de fet, aquesta notícia que us explicarem ara és d'aquestes que també requereix de banda sonora pròpia, però per la naturalesa de la notícia li hem volgut posar la banda sonora de la sèrie, no sé, aviam, Dani, tu no sé si mires tu Black Mirror.
No, encara no.
Encara no. Doncs, en qualsevol cas, li posarem la banda sonora de Black Mirror, va. Perquè, segons com es miri, aquesta notícia podria ser pròpia de Black Mirror. El geriàtric Zoilo Feliu, ara ho diré bé, anava a dir de Sant Feliu, no, Zoilo Feliu de la Bisbal d'Empordà ha iniciat una teràpia amb ninots de bebè reborn. És el nom que reben els ninos hiperrealistes. Segons ha explicat l'Ajuntament del municipi, tenen una fisonomia que a simple vista sembla un nadó real, per la textura semblant a la pell, el pes, el color, l'expressivitat de la cara. Més detalls, Dani.
Sí, com deies, el bebè s'utilitza com a instrument terapèutic. Aquesta iniciativa no és curativa, però sí que s'ha observat que aporta alguns beneficis. Per exemple, millora la comunicació amb la resta de persones i augmenta la relaxació, segons el consistori. La residència geriàtrica Zoilo Feliu és un centre col·laborador de la Generalitat de Catalunya i pertany a l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà. És una residència assistida i de centre de dia per persones grans o amb risc d'exclusió social.
La referència a Black Mirror és, òbviament, per l'utilització d'aquests nadons, diguem-ne, artificials, eh? I nova campanya de gastronòmica de primavera a Platja d'Aro. S'anomenarà La Cullera i el Bacallà i se celebrarà entre el 13 d'abril i el 13 de maig d'aquest mateix 2018. Els participants seran 13 restaurants amb menús de 22 a 25 euros, formats per un entrant i postres a escollir i un plat principal que tindrà com a protagonista el bacallà, Paula Boira.
Aquesta iniciativa ha estat impulsada per Aeroimpulsa Àrea, de l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament del municipi, i per l'associació Nit i Dia d'Hoteleria, Restauració i Oci Nocturn. Alguns dels establiments participants i les propostes que presenten són l'Aradi amb un bacallà confitat amb múrgoles a la crema, el Bon Dia amb un bacallà amb pèsols i ou dur, el Can Cargol amb un bacallà confitat a l'all suau, mel i sobrassada, o el Racó de l'Epi amb un bacallà confitat i fumat. Es poden consultar tots els participants a la pàgina web de l'Ajuntament. La propera acció al municipi vinculada a la gastronomia també serà aquesta primavera, amb la tercera edició de Quinzena Gastronòmica Infantil Xics Gastronòmic, que se celebrarà del 19 de maig al 3 de juny. Posteriorment, abans no acabi l'any i també de la mà de l'associació Nit i Dia, se celebrarà la segona edició de Tardor de Tapes, moment en què els establiments de Platja d'Aro proposen descobrir a un preu únic i acompanyades d'una beguda les seves tapes d'autor, en una ruta per gaudir de tota la creativitat dels cuiners locals, concentrada en petites però sorprenents propostes originals i atrevides.
Haurem d'anar-hi també. Acabarem empatxats de tanta campanya gastronòmica, amb sobrepès segur i amb gota fins i tot alguns. Una campanya gastronòmica, una altra, Pals i la cuina de l'arròs, que aconsegueixi una major participació de la població del poble. Aquest és el repte d'enguany en la presentació de l'esdeveniment que comença aquesta setmana, Dani.
Així ho explicava la regidora de turisme palsenca, Sílvia Munà.
Però, vaja, és que si no s'involucra el municipi en una cosa tan important com és l'arròs, a més a Pals, i ara ho estem intentant, doncs, sobretot en la mostra, perquè l'any passat vam poder veure com l'Associació de Comerciants, per exemple, doncs es va involucrar molt, vàrem fer reunions conjuntes perquè s'hi sentin identificats.
Eren declaracions al Supermatí de Ràdio Capital. A més, ha explicat que fan tasques per una promoció permanent de la Rosa Pals, més enllà de la campanya que ara es presenta.
Són 2:45 de 9 del matí. Anem als esports. Informació esportiva amb l'Alba Cabrera. Alba, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Comencem anunciant-vos que la Festa de l'Esport de Palafrugell vol aplicar novetats en la seva celebració i repercussió de cares al 2019. En té més detalls l'Alba.
La 34a edició d'aquesta celebració ha servit d'escenari diumenge 15 d'abril per anunciar la remodelació de la Festa de l'Esport de Palafrugell de cara a l'any vinent. Es pretén que, a partir de la creació d'una comissió d'avaluació, les properes edicions de la festa tinguin en compte els esportistes i entitats palafrugellenques que tenen repercussió tant fora com dins la localitat i que se celebrin esdeveniments ajustats a la realitat esportiva d'avui a la vila, fent homenatge també a l'esport base. També es vol crear la figura de l'ambaixador de l'esport de Palafrugell, figura que la composaran una sèrie d'esportistes locals d'àmbit internacional que representaran Palafrugell arreu del món. En Pau Lladó, regidor d'Esports de la localitat, ens explica a Ràdio Capital els requisits que s'han de complir per poder convertir-se en un ambaixador o ambaixadora de Palafrugell.
Serà la figura d'un agent esportiu natural de Palafrugell o altament vinculat amb l'esport de la vila, i en aquest sentit parlem d'agents esportius perquè els agents esportius tant poden comprendre com esportistes, com entrenadors, com persones molt vinculades en el món de l'esport. Per tant, un dels requisits també seria que ha de ser de nivell internacional i que ha de ser de categoria absoluta. En aquest sentit també seria molt important que tingués una dilatada trajectòria ja internacional, que no fos únicament el fet d'anar a fer una prova a l'estranger que ja consideréssim ambaixador de l'esport. També hauria de tenir un feedback amb la vila de Palafrugell, per tant hauria de ser el mirall a partir del qual tots els clubs, nens i agents esportius de Palafrugell es fixessin amb ell, perquè ell, d'alguna manera, aquest agent esportiu representaria Palafrugell al món.
Segons l'Ajuntament, Palafrugell acull anualment 430.000 usuaris a les seves instal·lacions esportives, 31 clubs i 42 esdeveniments esportius. Aquesta remodelació pretén reconèixer l'activitat de tots els agents esportius palafrugellencs.
I gràcies, Alba. I repassem la jornada en bàsquet del Baix Empordà. Doble victòria aquest cap de setmana a Primera Catalana de la Bisbal i del Palamós, Sergi Díaz.
El Bisbal Bàsquet es va imposar amb solvència a l'Arenys per 66-56 en un duel directe de mitja taula. Un fantàstic primer i tercer quart dels empordanesos va ser clau per aconseguir la cinquena victòria consecutiva a casa. I el multiserveix Palamós segueix en ratxa, 8 partits seguits sense conèixer la derrota. Aquest cop contra el Sant Joanenc, rival que lluita pel descens. Un molt bon tercer quart dels palamosins els va permetre escapar-se en el marcador per deixar el 62-49 final.
Gràcies, Sergi. Són les 8 del matí, 37 minuts.
Supermatí.
I acabem el repàs a totes aquelles notícies que passen a casa nostra, tot recordant-vos que, si voleu, les podeu consultar i les podeu tenir totes degudament actualitzades a través del nostre portal informatiu radiocapital.cat i també a través del nostre butlletí electrònic que us enviem cada dia puntualment a la 1 del migdia. Només us hi heu d'inscriure entrant també al nostre web i donant-nos la vostra adreça de correu electrònic. I aquesta és la música que serveix per explicar-vos o posar-vos al dia d'algunes de les notícies d'àmbit general que repassem en forma de titulars. I ja tenim una última hora per explicar-vos. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, ha renunciat al màster de la Universitat Rei Juan Carlos en una carta enviada al rector Javier Ramos, segons anuncia en un dels seus comptes de Twitter. Aquest missatge a la xarxa social remitent a una informació d'OK Diario en la qual es publica la carta adreçada al rector, on Cifuentes demana disculpes i recorda que va complir amb tot el que li va demanar a la universitat i tot el que li exigia la llei. Per tant, Cristina Cifuentes renuncia al màster, veurem si això queda aquí, que vaja, que té tota la pinta, o acaba fent caure la presidenta madrilenya. I ara sí, tenim més notícies que repassem amb l'Alba Elegide. Alba, bon dia.
Bon dia.
Jordi Sánchez, Oriol Junqueras i Jordi Cuixart denuncien al Suprem la criminalització de l'independentisme. Les defenses dels tres processats carreguen contra la vulneració de drets fonamentals i també polítics.
Les defenses d'Oriol Junqueras, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart van defensar ahir que la causa que instrueix el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, té una orientació política per criminalitzar la ideologia independentista i estan vulnerant drets fonamentals.
Al seu torn, Trapero va posar els Mossos a disposició del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la Fiscalia. Això va ser el 27 d'octubre, segons va dir ell. El recurs contra la interlocutòria de processament diu que no va participar en l'entramat secessionista i que va ser Francisco Pérez de los Cobos qui va dirigir l'operatiu contra l'1 d'octubre.
En el recurs s'explica que el 27 d'octubre, dia de la declaració d'independència, Trapero va enviar dos correus electrònics al president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, i el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, on els deia que desconeixia les conseqüències jurídiques de la declaració unilateral d'independència i sobre qui podien recaure. Per això, la policia catalana es posava a disposició tant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya com de la Fiscalia Superior amb la finalitat de donar compliment a les ordres que es poguessin derivar en relació a aquests fets.
I el jutge italià ordena l'alliberament de l'Open Arms, retingut a Pozzallo. El magistrat ha rebutjat la petició de la Fiscalia de Ragusa que havia demanat confirmar l'embargament de l'embarcació.
Bueno, no puede haber otra valoración que la de la satisfacción, porque creemos que siempre habíamos defendido que la actuación de Open Arms era una actuación que era lícita con arreglo al derecho internacional.
El jutge ha rebutjat, per tant, la petició de la Fiscalia de Ragusa i no ha confirmat l'embargament de l'embarcació, immobilitzada de manera cautelar el 17 de març a Pozzallo per desembarcar els prop de 200 immigrants que transportava i sota l'acusació d'afavorir la immigració il·legal. L'impulsor de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, ja va alertar fa dies que la immobilització del vaixell de l'ONG a Itàlia creava un forat negre al Mediterrani.
Sí, sobre això anava a dir, mentre tot això passa i mentre s'acaba de dirimir, recordem que cada dia al mar Mediterrani hi moren centenars de persones ofegades. Això, i a més queda res, a dues hores i mitja d'avió, per si no en som prou conscients. 8 del matí, 42 minuts. Que... Bon dia, Vidal.
Hola, bon dia.
Com anem?
Doncs bé, ja som dimarts, ja estem oblidant la Setmana Santa, però pensant en el pont de l'1 de maig.
Sí, ja tenim ganes que sigui festa un altre cop. Jo no sé què passa, que ens passem els dies feiners, ens els passem pensant en quan fem festa.
Sí. I els dies de festa pensant que no torna la feina, que no res.
Sí,
és una mica una cosa molt sinistra, no? Tot plegat.
Sí.
Jo crec que, no sé si a tu passa, però aquest primer trimestre de l'any se sent una mica... Bueno, primer trimestre, aquests primers trimestres de l'any se'n sent molt, molt intensos a tots els nivells, eh?
Sí. Vaja, no sé, ja no sé si és el trimestre de l'any o és l'època que ens està tocant viure. Però
també.
Està resultant tot molt convuls i molt intens, sí que és veritat. Però vaja.
Bé, i la tecnologia no s'escapa d'això.
La tecnologia no s'escapa d'això, exacte. Com cada dimarts en Josep Lluís ens porta allò, els tips tecnològics, algunes de les notícies que tenen relació amb aquesta era digital que ens ha tocat viure. I avui comencem parlant d'una tecnologia que s'està començant a comercialitzar que serveix per desbloquejar iPhones.
Sí, el més curiós de tot és que no és que es puguin desbloquejar els iPhones, sinó que la tecnologia s'està començant a comercialitzar. I a més, el tema és que el govern dels Estats Units, l'FBI concretament, està interessat en comprar-la i per això ha obert un procediment de compra pública, és a dir, el que seria aquí a l'estat espanyol o a Catalunya un
concurs.
Un procediment d'oferta pública, una licitació, un concurs, no? Doncs, sí, hi ha una empresa nord-americana que ha aconseguit desenvolupar un software, no?, que és capaç de desbloquejar un iPhone depenent del nivell de fortalesa de la seva contrasenya, del número de caràcters que tingui la contrasenya d'accés, si hi ha una empresa dactilar o una contrasenya numèrica. entre 2 hores i 3 dies.
Carai.
Que pot trigar la màquina a fer el procés.
Ah, però recordareu davant d'aquesta tecnologia, davant d'aquesta tecnologia, dic, hi haurà qualsevol moment una contraofensiva d'Apple per complicar una mica més el, això, no?
Sí, 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 està claríssim. Però, a veure, jo tinc un amic informàtic dels informàtics d'aquests de veritat, els enginyers de tota la vida, un tio que sap molt, ¿vale?
Sí.
I una vegada em va dir una frase que té tota la raó del món i tampoc ni informàtic ni enginyer per dir-la i per raonar-la, eh? Però em va dir, mira Vidal, amb tens diners, qualsevol sistema informàtic és vulnerable.
Clar.
Sí, sí. Temps i diners, senzillament és això. O sigui, et costarà més o et costarà menys? Et costarà més recursos o et costarà menys? Però al final qualsevol sistema, i això jo crec que és possible, qualsevol sistema que no sigui informàtic, qualsevol sistema per l'home, si tens temps i tens diners per fer-ho, al final l'acabes fent.
Avui tant, tu, amb tu parlem de tecnologia i avui la tecnologia ens està jugant una mala, et sentim així una mica estrany. No sé si sí, tens alguna manera d'acostar-te una mica més a la wifi de casa, perquè ara t'estem sentint així una mica, bueno, una mica estrany, eh? Sembles una mica el Doctor Who.
Malauradament tinc el wifi a tope de senyal, eh? Però no sé, intentem a veure si podem fer alguna cosa, però vaja, no crec que puguem fer gaire.
Si no, penjarem la trucada i la tornarem a fer, aviam si podem arreglar-ho, et sembla? Fem això?
Vinga, va, provem-ho. Va,
doncs aviam, jo relataré a l'audiència com pengem la trucada amb en Josep Lluís Vidal. Aquesta trucada és una trucada que fem mitjançant un... Aquesta és la senyal que fa... Ara, aviam, hola.
Ara et sento alt i clar. Ara et sento superbé.
Ara em sent superbé.
Et sentia malament per estones.
Ja, doncs sí. jo ara et sento bastant millor, també. Estava explicant a la nostra audiència que tu, que ja m'has explicat més d'una vegada, que a aquesta hora estàs fent un programa a Ràdio Sambi, que és l'emissora de Sant Vicenç de Montalt, i que, aquesta,
sí,
i que aquesta secció la fem utilitzant eines, doncs això, tecnologia digital, vaja.
Veu per IP.
Exacte, veu per IP, exacte. Bueno, va, som-hi, tornem al tema, va, dèiem...
Els iPhones, doncs això, que hi ha una empresa nord-americana que ha desenvolupat un software que és capaç de desbloquejar un iPhone entre 2 hores i 3 dies, depenen de la fortalesa de la contrasenya. Dius que, o tu deies, no, abans de penjar la trucada, que Apple tindria una contraofensiva, no?, per intentar protegir els seus usuaris. Sí, segurament ho pugui fer, però... A veure, al final, el que estàvem dient, no?, que qualsevol sistema no pots garantir mai la seva seguretat al 100%.
Clar, clar.
Apple, si us recordeu, fa un temps es va negar rotundament a facilitar a l'FBI precisament el procediment per poder desbloquejar l'iPhone d'un terrorista, el terrorista de San Bernardino.
Sí.
De, val, doncs, perquè considerava la policia, el cos de seguretat nord-americà, que tenia informació vital per resoldre el cas.
Uh-huh.
Doncs bé, Apple es va negar en rotund a cooperar, si es pot dir d'aquesta manera, amb l'FBI per recuperar dades, perquè deia que això sentiria un precedent i que obriria la porta a que hi haguessin persones que fessin un mal ús del desbloqueig d'un dels seus terminals. No sé si ha estat perquè l'FBI per aquell cas va acabar pagant 800.000 dòlars, gairebé $1 milió, a una empresa israelí per desbloquejar l'iPhone, que al final ho va aconseguir. I ara, doncs, el cas és que hi ha hagut aquesta empresa nord-americana que ha desenvolupat això i ja es veu que tampoc estan sent gaire no estan jugant gaire net i van una mica com firaires venent el seu producte per als estats policials de tot Estats Units, per les diferents policies dels Estats Units, i ara l'FBI, que els ha vist que això està funcionant, doncs s'ha obert un procediment de compra pública per fer-se amb un d'aquests aparells, que es veu que per 30.000 euros et pot desbloquejar la màquina i no has de tenir connexió a internet per fer-ho.
Caramba, mira, cobraré un parell.
Com això caigui en mans de màfies, doncs ja ho tenim.
Sí,
no?
Exacte. Molt bé, més temes. Escolta, per què Rússia ha bloquejat Telegram?
Doncs per una raó molt similar, perquè Telegram s'ha negat a facilitar missatges, continguts missatges a petició del govern.
I aquests
Telegram té fama... Sí, directament me'n vaig, directament. I no s'ha d'així, directament el govern s'ha bloquejat, diu, no, doncs això, doncs bloquegeu l'accés i no pot superar en aquest país. Okay. El cas és que Telegram té més fama, té més bona fama a nivell de seguretat que no WhatsApp, per exemple, no? WhatsApp va trigar molt més temps en implementar el xifrat punt a punt entre terminals, no? Dels seus missatges, del contingut dels missatges, i Telegram, de fet, és una característica que ja tenia des del seu inici, des del principi, no? I clar, doncs és molt més fàcil, diguem-ne, viure la privadesa d'un missatge de WhatsApp que no d'un de Telegram. Uh-huh. Doncs bé, Rússia volia ficar cullerada en això i al final doncs aquesta gent ha dit que no, que precisament és un rus l'inventor el que va crear Telegram, i ha dit que no, que no entraran al joc i que els seus usuaris primer. Doncs els han bloquejat.
Em sembla molt bé.
Ara ja no es pot fer servir el grava Rússia.
Doncs pues mira, em sembla fantàstic. Sí. Escolta, una última qüestió, l'hem d'abordar així ràpid perquè avui la trucada no és el millor...
Sí, molt ràpid.
Totes, eh? WhatsApp inclourà etiquetes per classificar els missatges.
Sí, correcte. Això serà una de les característiques de les properes versions. Últimament s'han introduït moltes novetats, algunes molt polèmiques a WhatsApp. Aquesta sembla que serà mínimament útil, no? I que permetrà classificar missatges a través d'unes etiquetes com podem fer en qualsevol altra aplicació o software, no? A través de categories, per exemple. Uh-huh. També es podran posar colors, noms diferents i de més. Al cap i a la fi, ara ja es pot localitzar d'alguna manera més o menys fàcil un missatge en WhatsApp, només cal fer servir el buscador dins el chat, però bé, si ho tens classificat per grups, per exemple, no sé, missatges de la família, missatges dels amics, missatges de la feina, bé, doncs potser és una mica una opció més fàcil, i en aquest cas
una novetat
de gran abast que no sigui polèmica.
Una manera de classificar coses, queda clar.
Sí.
Alguna cosa més, Josep Lluís? Sí.
Doncs per aquesta setmana ben poqueta cosa, no sé què Facebook la ligui un altre cop.
Escolta, doncs res, i tornem la setmana que ve, aviam si podem millorar una mica més, estabilitzar aquesta connexió.
Estudiarem a veure com fer-ho.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Adeu, bon dia.
Adeu, bon dia. Cada setmana els tips amb en Josep Lluís Vidal. Aviam si podem millorar les condicions d'aquesta comunicació que tenim amb ell, perquè aquesta setmana ha estat una mica complicat. Entrem en torn de repàs d'activitat. Entrem en el temps de l'agenda.
L'agenda cultural de la setmana.
Amb en Pau Ponseti. Avui dimarts us recordem les campanyes gastronòmiques que tenim al Baix Empordà i comencem a Palamós, on hi ha en marxa la campanya de nit Més que plats, Pau.
L'Associació per al Foment Empresarial del Comerç i Turisme de Palamós ha posat en marxa una nova edició de la campanya de nit Més que plats a Palamós. Aquesta campanya va començar el divendres 1 de març i s'allargarà fins al proper 30 d'abril. En aquesta cinquena edició, els restaurants ens proposen una petita carta amb una varietat de 9 platets que consisteixen en mitges racions. El client pot triar d'aquesta petita carta 3 platets, unes postres i una copa de vi o de cava a un preu de 23 euros. A més, enguany i sota el lema Sopo, per tant ajudo, de cada menú es destinarà un euro en benefici d'entitats socials de Palamós.
I finalment a Pals fins al 13 de maig hi tindrà lloc la 25a campanya gastronòmica Pals i la cuina de l'arròs.
Durant aquest mes d'abril els restaurants de la vila de Pals que participen en la campanya gastronòmica ofereixen als seus clients un menú basat en l'arròs de Pals amb la cassola com a plat principal acompanyat d'entrants i postres segons l'estil de cada establiment. Una campanya gastronòmica que vol acostar aquest producte que defineix el poble de Pals a la resta de visitants tant locals com estrangers i també veure com amb l'arròs es poden crear grans plats.
Aquesta i altres activitats les podeu trobar també al nostre web.
Troba les principals activitats culturals de la comarca a radiocapital.cat/agenda.
Us hi expliquem què podeu fer avui, però no us expliquem què passava tal dia com avui, perquè d'això ja se n'encarrega avui en Martí Seguer. Tal dia com avui, de l'any 2010, l'espai aeri d'una vintena de països estava tancat degut al núvol de centre del volcà islandès Eyjafjallajökull. Martí Seguer.
L'erupció del volcà Islàndia va obligar a alterar el tràfic aeri de gran part del nord d'Europa i a cancel·lar més de 5.000 vols de tot el continent. Les cendres del volcà, formades per partícules de roca, cristall i sorra, suposaven un greu risc, ja que podien afectar les turbines dels avions i fins i tot arribar a parar-los.
Unes quantes jornades va durar la comèdia del volcà. Això que esteu escoltant es diu Not Fade Away. I és el so del primer disc dels Rolling Stones, que es publicava un 17 d'abril del 1964.
Els Rolling van debutar al Marc de Londres el juliol del 62, i un any més tard ja podien presumir de tenir el seu lloc a la nit londinenca. El seu primer èxit va ser la versió del tema de Buddy Holly, Not Fade Away. Els bons resultats del tema els van obrir l'oportunitat per gravar aquest primer àlbum.
Not Fade Away, amb els Rolling Stones, primer disc que s'editava l'any 1964, un 17 d'abril. El mateix dia en què aquesta cançó arribava a l'Olimp. Crec que m'estic fent a sobre aquest link que acabo de fer amb aquest tema d'Evangelis. Chariots of Fire, carros de foc, que arribava al número 1 d'àlbums nord-americans, també un 17 d'abril, Martí.
Chariots of Fire és la pel·lícula britànica estrenada el 1981, escrita per Colin Welland i dirigida per Hat Hudson, i basada en la història real dels atletes britànics preparant-se per competir en els Jocs Olímpics de París del 1924. La pel·lícula va ser nominada a 7 premis Oscars i en va guanyar 4, incloent l'Oscar a la millor pel·lícula.
I amb aquesta música ideal està arribant corrents i gairebé a càmera lenta en Dani Cortés, que ve de la redacció cap a l'estudi. Dani, estàs a punt per tallar la cinta o no?
Sí, tant.
Està, doncs vinga, som-hi, va. Us ho hem avançat així a moda de titular. Cristina Cifuentes renuncia al polèmic màster, Dani.
Sí, ho ha fet en una carta enviada al rector de la universitat, Javier Ramos, segons ha fet públic a través de Twitter després que el diari OK Diario ho hagi avançat, en una carta en què demana disculpes per tot l'afer que han viscut les últimes setmanes i ja gairebé els últims mesos.
Ara la clau de tot això és saber si això farà que acabi acabi dimitint o no. Tu què creus?
Bueno, si vols, sí, perquè podria...
vols que et faci un spoiler o no cal?
Jo crec que tots dos ho sabem, no?
Molt bé, va. Dues de les tres famílies que ocupaven un pis al centre de Sant Feliu de Guíxols ja han abandonat. Ho ha explicat el Supermatí, ja l'han abandonat, millor dit. Ho han explicat el Supermatí de Ràdio Capital, el portaveu de la CUP del municipi, Jaume Fernández. Ara mateix fa 500 dies des de l'ocupació.
Fernández ha explicat que una de les famílies que va marxar després de les pressions i xantatges per part de les administracions, una d'aquestes famílies va marxar per xantatges i l'altra va marxar perquè se'ls va oferir una alternativa.
Bé, quan parlo de xantatges, parlo, per exemple, no, de que s'hi deia, no, a les famílies, no, per exemple, que deixessin el bloc i que un cop deixessin el bloc ja trobarien o ja buscarien una sortida. Les famílies no ho van fer, òbviament.
Dani, gràcies, que vagi bé, fins demà.
Fins demà.
I també fins demà, però encara no, amb en Martí Seguembel, que repassem la previsió del temps, Martí.
Doncs avui ens espera una jornada amb cel assolellat i temperatures força altes al centre del dia, arribant fins als 22 graus de màxima i als 8 de mínima. De cara als propers dies esperem jornades tranquil·les, assolellades i amb bones temperatures.
Suposo que la previsió de mal temps ja ens anirà arribant cap a dimecres o dijous. Just quan s'acosti el cap de setmana serà quan en Martí ens expliqui que hi ha una pertorbació, baixes pressions i totes aquestes històries que explica la gent del temps. Ja veurem. En qualsevol cas, avui és dimarts i tenim temps encara per anar veient com evoluciona la setmana i tenim encara setmana per anar fent Supermatí. Supermatí que edita i coordina en Dani Cortés, en David Parreño, que el produeix, també amb en Martí Seguer, en Marc Clapés, en Pau Ponseti, l'Alba Legide, en Gerard Escatges, en Josep Lluís Vidal, la Sílvia Pedret, en Pedro Ruiz, la Paula Boira, l'Alba Cabrera, en Toni Celles i en Juli Pedrero. I tornarem demà a les 8 del matí puntualment a través de Ràdio Capital Extra FM i Ràdio Bisbal. Que vagi molt, molt, molt bé, que tingueu molt bon dimarts. Adéu-siau.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.